más peleó.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com esteu? Què passa, Cristina?
Bon
com
dia.
Estàs?
Bé,
bon
bueno, dia. És dilluns.
No passa res.
Bueno, una mica sí que passa.
No.
Però bueno, és dilluns. No passa. Tu segueix presentant
no ploris, no ploris. Molt bé, na Cristina Ramon està molt afectada pels dilluns. Jo som en Vicent Tur, en Pablo Morganti també està plorant allí darrere des vidre i també estaran per aquí en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres. Avui tenim la secció de videojocs, es Ready Player 3, les nostres seccions habituals, els cantants són de la dutxa, la secció No m'ho puc creure, de notícies increïbles, en Irene, es Surt de casa, es Disc de la setmana, i a més tenim de convidat en Jesús Ballesteros, en dramaturg, docent a Eivissenc, i que ara s'estrena com a novel·lista en Testament en Do Menor, opus 111, que ha guanyat un premi i tot a Mallorca. Tot això fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dilluns, I també 6 d'octubre. És Sant Bru, prevera, retirat en el desert de Chartres, fundador dels cartoixans.
Chartres.
Ho he fet quasi igual abans, però bueno. Sant Emili màrtir, Santa Fe verge i màrtir, Santa Maria de les 5 llagues, verge franciscana. El tema de les llagues no mos acaba d'agradar, així que anem directament amb el rock and roll.
Un 6 d'octubre de 2020, just fa 5 anys, va morir Edward Loevik Van Halen, més conegut com Eddie Van Halen, guitarrista líder de sa banda de rock que portava el seu nom. La revista Rolling Stone el situa com el 8è millor guitarrista de la història. El major èxit de Van Halen va ser aquesta cançó molt coneguda que es diu Jump i que llançaven el 1984 i que està molt bé per començar així un dilluns.
Sí,
és animada.
Sí, això ho compensa una mica. La cançó Eddie Van Halen toca els teclats en contra de l'opinió de la resta del grup que creen que un superheroi de la guitarra com ell no podia aparèixer davant del món tocant un vulgar sintetitzador.
Clar.
Si us agrada rock segur que sabeu qui era Van Halen i si us de cine, supos que també sabreu qui era Bette Davis. Her hair is hollow gold. Na Ruth Elizabeth, com heu dit que es pronuncia?
Bette.
Bet. Bueno, na Ruth Elizabeth de tota la vida. Davis també va morir un 6 d'octubre en el seu caseu a París i l'any 1989. Bette Davis va ser una de les grans actrius de l'època daurada de Hollywood. Va estar nominada a l'Oscar a millor actriu en 11 ocasions i el va guanyar en 2, per Peligrosa i Jezabel, i és també l'actriu protagonista a clàssics com Eva al desnudo o Cautivo del deseo.
El millor efecte especial de Bette Davis diuen que era la seva mirada, tal com explica aquesta cançó de Kim Carnes, tan vuitantera i titulada justament Bette Davis Eyes. Amb els ulls d'en Bette Davis arribarem a la previsió dels temps. Demà, amb la previsió del temps per avui dilluns, intervals de nevolats amb probabilitat d'alguna precipitació ocasional que es podria donar a Eivissa i Formentera. El cel a les Balears tendirà pel matí després de cels poc nuvolosos. Temperatures amb pocs canvis o amb lleuger descens de ses mínimes. A Palma, 16 de mínima, 26 de màxima. A Eivissa, 17 de mínima, 25 de màxima, a Ciutadella 16-23 i a Maó 15 de mínima, 22 de màxima, que ja són màximes molt contengudes. A Menorca i en el nord-est de Mallorca el vent serà moderat amb intervals de fort del nord, disminuint a fluix a la tarda. A la resta de l'arxipèlag, vent moderat de l'est i nord-est, disminuint a fluix cap al migdia.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Molt bé, anem a cantar sota la dutxa en aquesta hora del matí per aixecar-nos amb alegria, amb vitamines musicals. Anava a dir Bernat Masferrer, fixa't tu. No. De cap manera. La persona que tenim aquí amb nosaltres és en David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Avui comencem dilluns, setmana i suplici amb els Biznaga, un grup madrileny de punk que després de molts anys picant pedra finalment han aconseguit assaurir les mels de l'èxit. Perquè aquest grup porta des del 2014 publicant LPs, tocant en directe, esperant el seu moment, moment que va arribar el 2024 amb la publicació del seu cinquè treball, anomenat Ahora. Els Biznaga estan ara on es mereixen. I he de dir que fa un parell de setmanes es vaig veure en directe a Barcelona i no vam poder acabar el concert perquè, quan faltaven quatre cançons, el bateria es va obrir un trau al cap, va començar a sagnar i se'l va emportar a l'ambulància. Milky está sangrando mazo, va dir el cantant. Es lo que sucede cuando le pones mucha pasión. I, bé, les hemorràgies que provoca l'entusiasme. O potser és que es va colpejar amb una baqueta, o jo què sé. I, re, que els Biznaga són uns intensitos a la vida i ens porten una cançó que es diu El entusiasmo.
De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Sí. Sí, senyors, arriba el moment dels videojocs amb en Pablo Morganti. Bon dia, com estàs?
Ei, què tal? Bon dia.
Què tal? Com va sa cosa?
Molt bé, tio, és dilluns, aquí a tope.
A tope, estem a tope. És dilluns, però estem a tope amb en Sergi Torres, que està fa cara de també no tant, eh? No...
Jo no sé, Vicent, però no em puc fiar d'una persona que està tan alegre a les 6 del matí un dilluns. Jo, yeah, aquest home d'aquí, yeah, aquest que tenim en estudi, no yeah, em fiaria d'ell.
L'invasió pensa... de los ultracuerpos.
Sí, sí, pensa que ell està com avasat, saps? I tu vas un dia a la setmana només, però ell en canvi, són tots els dies.
Sí, totes les 6 dilluns.
Llavors t'hi vas avançant, t'hi acostumes. Molt bé, anem a començar amb en Pablo Morganti, per tant, amb llançaments, videojocs que ja pots adquirir.
Mira, doncs pues, molt ràpidament, comencem amb un remake més... Sí, podríem dir que és un remake més que un remaster, perquè clar, té un
compilació.
Joc... És, i compilació també, no? Perquè Final Fantasy Tactics, que és de la sèrie que parlarem ara, hi ha un parell, no?
Mm-hmm. Eren dos emparells, no recordo malament. Mm. Un de Game Boy Advance i l'altre de... no me'n recordo.
És que, clar, és del 97, de l'original, Final Fantasy Tactics, o sigui, un joc d'estratègia, de tàctica, més que d'estratègia. I, en aquest cas, com dèiem, és un remake, Final Fantasy Tactics, de Ivalice, o Ivalice, no sé com es diu, de Ivalice Chronicles.
Abandon not your wayward children of Ivalice, but deliver us from our sins, that we might know...
Vale, acaba de dir aquesta dona tan simpàtica, Ivalice. The Ivalice Chronicles, que surt per PC, Nintendo Switch, Switch 2, Play 4, Play 5, Xbox Series, tot. Ens trobem, efectivament, aquest joc que es diu Ivalice, que és un regne beneït per la llum dels déus i governat per el lleó de dos caps. Sona tot molt poètic.
Nàrnia.
Sí, una mica. Recentment sortit d'una guerra contra Ordalia i que va perdre... El regne sofreix un colp mortal, ja que el rei és mort per una enfermetat i el seu hereu només té 2 anys. O sigui que, guerra civil al canto, no?
Sí.
Decapitat al regne surten 2 candidats a regent, 2 ducs, Goltana, el lleó negre, i Larg, no Llarg, Larg, el lleó blanc. Tenen així una fixació per als felins grans.
Jo vaig amb Larg.
Tu vas amb Larg?
Sí, 100%.
Vale. Així ens trobem enmig d'una guerra per el control del regne, en la pell del jove Ramsa, membre d'una dinastia militar local d'un grup de gent que es dedica a fer guerra. Amb un grup d'amics i herois ens tractarem d'obrir pas durant aquesta conflictiva era, o sigui que nosaltres som un jove que segurament serà decisiu per la clau del regne i la guerra civil, bla, 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 segurament agafaré un bàndol sense llogar-ho, més o menys.
Salvarem el món. No et preocupis que d'una manera o altra salvarem el món.
Exactament. Salvarem Ivalice. Visualment ens trobem amb un personatge píxel en 3 dimensions i les batalles es desenvolupen en una mena de maquetes amb vista isomètrica, o sigui, imaginem que agafem un quadrat perfecte d'un paisatge, no? Fem com amb una excavadora perfecta, fem així un quadrat i el traiem de la terra. Jo què sé, tens un tros de muntanya, una casa, un poc de riu, unes colines, el que sigui, tot tallat i presentat com un objecte tridimensional, un diorama que flota a l'espai. Aquesta és com la...
Literalment Minecraft, no?
Sí, però a lo gran, no? Perquè camp bastantes persones allà, no? I aquest és com l'escenari, és com una mena de diorama. És una cosa que està molt, és molt recurrent, o sigui, els jocs surt
de tipus tàctic del fan servir com a caselles.
Exacte, és com un tablero, no?
Exacte.
Com un, exacte. En quant a la jugabilitat, els nostres personatges es mouran per aquests diorames, que clar, alternarem paisatges segons on estem, i alternarem torns amb l'enemic també. La planificació, el posicionament i l'ús intel·ligent del terreny seran clau, així com la manipulació de l'ordre de turns i les distintes habilitats de les classes, que hi ha com més de 20.
Sí, això és emblemàtic de Final Fantasy, que pots fer-te 50.000 classes diferents.
Pot tenir èxit, clar, no, aquest joc?
Sí, segurament sí.
És un referent dels jocs tàctics, va assentar les bases de quasi tot el que jugam avui en dia.
Clar, el 97 era una revolució, això.
Clar, sí, clar, clar, clar. Era nou, ara no, però...
Ara no, però és com
però ho has fet.
Un títol que mereix un remake.
El sombrero és nuevo.
Exacte, el traje és nuevo, no?
Sí, sí, també.
Clar.
I bé, passem d'un remake bastant esperat, la veritat, a una seqüela de Ghost of Tsushima, que era un joc que va sortir 2 anys, 3 anys enrere.
Jo crec que, igual no s'ha dit, no sé si 2021 4, o 22, és que no me'n recordo.
2021.
Ja.
Bé, que és post-Covid, o sigui, té uns 3-4 anys, i està ambientat 300 anys després dels events del primer, i es diu Ghost of Yotei.
Vivimos y morimos. Pero un fantasma se abre su propio camino.
Ep, sous.
¿Eh?
Doblatge en castellà.
Ah, amigo.
Sous.
Això és pasta. Escolta'm una cosa. Només surt per PS5?
PS5 només, sí.
Ara mateix, sí.
I jo suposo que sortirà per PC, perquè ja sabem que aquestes coses... Però ara mateix és PlayStation 5 exclusiu. El Ghost of Tsushima va sortir per PC després.
Sí, finalment sí.
Primer per Play, després per PC, o sigui, jo crec que seguirà el mateix camí.
Segur.
Sí.
I bé, estem al Japó del segle XVII. Serem la solitària i tormentada Atsu, una mercenària en un camí de venjança. Fa 16 anys, una banda de 6 bandolers varen assaltar i assassinar els nostres pares, els nostres pares. Recorrerem els inhòspits i preciosos paisatges del nord del Japó, que, segon he estat llegint una mica així per sobre, era una zona una mica més independent de lo que és ja el regnat de Japó, no? Encara sí. No estava, diguem, conquerit, entre cometes, hi havia tribus una mica més independents. I ens embarcarem en un viatge que ens farà descobrir aliances inesperades i vincles més forts del que podríem imaginar. Que bonic tot això. En la primera entrega, un, Ghost of Tsushima, un dels punts forts, que en tenia molts gairebé en tots els apartats, és considerat un joc boníssim, una obra mestra, era el combat, que solia resoldre pues, com una pel·li de Kurosawa. Molta anticipació, posicionament, i en un o dos atacs, pum, l'enemic cau, on altres.
Clar.
I, de fet, el primer joc va treure una actualització gratuïta en la que podíem habilitar el filtre Kurosawa, que era jugar en blanc i negre tot el joc.
Que xulo.
Estava molt xulo. I en aquest, segurament, també, si no ho han posat ja, ho posaran. Jo crec, no hi ha cap dubte.
Jo, quan has contat el desargument, això de que maten els teus pares, he pensat, Batman japonès de fa 300 anys, tio.
Sí, una Batwoman.
Batman i Kill Bill.
Sí, sí.
Sí, exacte, exacte. És una història molt... Clar, és que és una història molt Kurosawa. Per tant, Kill Bill, allà està.
Billman.
Exacte. Així que, bé, tindrem tota mena d'armes de l'època, tant cos a cos com a distància, que haurem d'aprendre a utilitzar entrenant amb mestres que trobarem per la zona. També disposarem d'equipament divers, així com pues, d'arsenal ninja, que ens ajudarà a utilitzar el sigil per travessar una zona o matar sense aixecar sospites. És una mescla entre Assassin's Creed, Red Dead Redemption, però sí. Com molt narratiu i amb unes, uns paisatges impressionants.
Està molt ben documentat.
I està molt ben documentat, sí.
Són paisatges preciosistes, fotorealistes,
sí, sí.
Molt xulos,
molt, molt xulo. És una història de venjança, però també de sanació i de reflexió. Molt japonès tot això, no? Com aquesta, una mena d'història poètica,
sí.
Una miqueta, no?
Sí.
Que es treurà el vel opac de la venjança i ens proposarà forjar un futur esperançador per a la nostra protagonista, Atsu.
Idò, té molt bona pinta.
Sí, es, la veritat
és que sí. Tenen bona pinta. Anem amb State of Play de Sony.
Sí, pues, com ja vàrem anticipar la setmana passada, primer vàrem cobrir tot el que era relatiu a Nintendo, i encara que això ja va ser el 24 de setembre, ja ha plogut.
Ja ha plogut.
I molt. Aquí a Eivissa.
Oh, sí, vaja.
Pues ara anem a cobrir aquesta presentació, que bueno, estava enfocada en els títols que sortiran per Play 5 entre finals de 2025 i a lo llarg de 2026. Alguns dels anuncis més destacats i interessants van ser la confirmació de la data de llançament de Saros, que és el nou de Housemarque, que recordem, són els creadors de Returnal. Sortirà el proper 20 de març, en exclusiva per Play 5. També m'ha cridat l'atenció el Microsoft Flight Simulator 2024, que sortirà el 8 de desembre d'aquest any. Tindrà compatibilitat amb la PlayStation 2 virtual, la VR, que pensava que estava de morta però estava de parranda. I pot ser una experiència espectacular, en realitat, si ho penses, perquè és el lloc més realista a l'hora de recrear avions i inclús podrem recrear les Olimpiades de Balcòniques als Balears. En primera persona.
O el primer vol a Formentera.
O el primer vol a Formentera.
Literalment.
Allí t'he vist, Pablo.
Podríem fer-ho, tio.
També va haver temps per mostrar Battlefield 6, Mismo Perro Distinto Collar, la sí. Data de llançament de Nio 3, un parell de remasteritzacions, lo típic, no? No va ser una mala presentació, però no va haver-hi cap megatón tipus God of War.
Es Battlefield, que és com Call of Duty.
Literalment, exactament el mateix.
Exacte, no? Sí, seria FIFA i Pro Evolution, no?
Sí, sí, sí. Exactament això.
Té aquests videojocs que jo no els distingeix, no els sé distingir.
Ah, bueno, no, jo tampoc, no et preocupis.
El Battlefield el que té és que té com batalles més grans i tens com vehicles, pots dur tanks, pots dur avions, més, és una miqueta tens, més gran escala.
Tens més espai.
Clar, i crec que són més jugadors per partida, rotllo 16 contra 16.
Més sigil, més...
Sí, més escaramusses, Pablo, així, de soldats i tal.
Aquesta informació és de fa 15 anys,
sí.
Perquè ja han evolucionat. Jo me'n recordo que aquesta era la diferència fa 15 anys en els primers Battlefield i Call of Duty. Ja no tinc ni puta idea, Vicent. O sigui, jo crec que ja seran exactament el mateix, però simplement un és de EA i l'altre és de Activision. Jo
crec que aquesta serà la diferència. Pot ser, però allò em sona que no, que Battlefield sempre va com més a el campo
grande,
de batalla, no?
Més americà.
Exacte, més tot, no? I Call of Duty és més a petita escala.
Jo, la veritat, crec que són exactament el mateix. Però bueno, que no va haver ningú anunci que fos realment destacat, no? No va haver un God of War, no un The Last of Us, un Uncharted. Però bueno, passem, si voleu, unes que per jo van ser dos anuncis més destacats, que són Crimson Desert i Marvel's Wolverine, que si voleu començar amb su antiheroi de Marvel. Fighting longer than I can remember. Bueno, pues Marvel's Wolverine, jo aquest joc el tenia perdudíssim, de fet ni sabia que l'havien confirmat fa de temps, perquè Insomniac, quan va anunciar els Marvel's Spider-Man 2, que va sortir ja a 2023, el van anunciar a 2021, o sigui, parlàvem, tornàvem en el Covid una mica.
Sí.
I també, quan van anunciar aquest joc, també es va fer emetre un petit teaser dels Marvel's Wolverine, o sigui, que sortia en Lobetno traient ses garres. I jo ni me'n recordava, perquè han passat 4 anys. Pues bueno, hem pogut veure per fi el joc en moviment després de 4 anys i ho és espectacular. Recorda moltíssim en els Marvel's Spider-Man, però amb sa brutalitat i violència elevades a la màxima exponent.
Clar.
És el màxim exponent. Pues com ja sabeu, Sirem Lobezno, el mutant més famós dels X-Men, sent els seus superpoders una mica per repassar, no? El factor curatiu accelerat, els sentits superdesenvolupats, el factor oïda i vista, força i agilitat superhumanes i les seues característiques garres retràctils que formen part del seu esquelet que, com sabreu, per motius de història, es troba recobert per metal fictici pràcticament indestructible anomenat Adamantium. Mm. Una mica un resum de qui és en Lobezno, no? Que m'imagino, si estàs escoltant aquest programa,
tots
ho sabeu.
Clar, sí.
Sí, és un dels més famosos, junt amb Spider-Man.
Sí. I un dels millors personatges.
Sí, sí.
O sigui, és el antiheroi antes de que en Deadpool es tornés a la portada de tot.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, no sabem gairebé res de la trama del joc. El poc que es pot intuir al tràiler, que pareix que ens portarà a diferents parts del món, com són Tòquio, Canadà, en Lobezno és canadenc,
sí.
I on apunyalarem, mutilarem, decapitarem, esmicolarem i farem papilla qualsevol enemic que s'atreveixi a creuar-se el nostre camí. És bastant gràfic.
És violent o no?
Sí, sí, sí.
És bastant gore.
Sense filtres, eh?
Clar, sí. I tu també pots rebre herides mortals, perquè en Lobezno no és mort, pràcticament.
Ja, però és que et regeneres, o sigui, te la pela.
No, no, però el que vull dir és que pots jugar amb això, també.
Sí,
pots,
hi ha una escena en el tràiler que es veu que li falta mitja cara, però es veu és adamantium, no?
Sí. Exacte.
Però su tràiler tu veus perfectament com li talles sa cama, el xorretón de sang, s'altra talles sí. Escapa, s'altra la punyala, el rebentes per tots els costats. Molt divertit i molt, molt recomanat per qualsevol garrit. Sí?
Exacte, totes les edats.
Sí, 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 100%. Ja, evidentment, tindrà un Peggy 18 com una casa.
Clar.
I, bueno, jo m'apareix un joc que serà de lo més interessant de l'any que ve. Sortirà en exclusiva, per ara exclusiva, per Play 5 en algun moment de sa tardor de 2026. Vale. I d'aquí, si voleu, saltam en un altre títol destacat, que és Crimson Desert.
Citizens of Pywell. Today, a new chapter in this land's history shall be written by our own hand.
We fight those who wield power to prey on.
Digue'm, Sergi, per favor, digue'm.
Buah, és que aquesta veu no podíem evitar-ho, eh? Hi havia que evitar-la d'alguna manera. No. Tu almenys has parlat, jo he fet... Però bueno, està desenvolupat per l'estudi coreà Pearl Abyss, que són creadors d'un MMORPG anomenat Black Desert, desert negre en sí. Català. Pues ara arriba Crimson Desert.
Black Desert Online.
Sí.
Ja em sonava. Sí,
pues
sí,
de
sí.
Desert negre arriba desert vermell, carmesí.
Molt bé.
No són gaire creatius amb els noms. No. Però bueno, és una franquícia.
I els agraden els deserts, també.
Sí, sí.
Sí. Que no són postres, el desert.
Bueno, és un rotllo Pokémon Diamante, Pokémon no sé què, no?
Clar,
és aquest rotllo, sí, també.
Sí, sí, sí. De Pokémon a deserts, no?
Sí.
I es captures amb una Desert Ball, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ja,
sí, sí.
Basta, basta. Sí,
sí. No, 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 no va d'això.
És massa pronta per
de Crimson Desert.
Vale, és un joc d'error i acció en tercera persona per un jugador amb un apartat gràfic i un disseny espectacular, que serà una aventura de fantasia medieval de món obert ambientat al continent fictici de Pybel, on encarnarem...
Pybel?
Ho he sentit el tràiler, no estava segur com es deia. On serem Cliff, és líder d'una banda de mercenaris coneguts com a cavalleres grises, melenes grises, es deia en castellà, que, per variar, tindrem per objectiu salvar el món del cataclisme que s'atraca. No és l'ex-huracà Gabriel, com aquí a Eivissa, sinó és una cosa encara no determinada que assolarà el món. No donen gaires detalls. Explorarem paratges immensos a peu, a cavall, en vehicles mecanitzats, o inclús muntant dracs. Ens enfrontarem a tota mena d'enemics, incloent desafiants jefes finals. Encara no sé com dir en català jefes finals, ajuda. Mm. Com ho dèiem, caps finals. És que no,
caps
no,
finals.
No, no sona bé, sí. Em sap mal.
Boss final, tio.
Boss final. Final, en castellà sí, però en català no sona bé.
Bueno, boss és anglès. Sí. Boss final, ja està.
Però bueno, tot això amb un sistema de combat que inclou des d'armes de cos a cos com espases, escuts, destrals, arts per atacar a distància i diferents poders i màgies, lo típic. Però, sincerament, espectacular. Pareix un mil leches, o sigui, pareix que han agafat tots els gèneres i s'han ajuntat, però si compleixen la meitat del que prometen els vídeos, pot ser un dels jocs més xulos de l'any que ve.
I aquestes són les nostres recomanacions per avui. Final Fantasy Tactics i Ghost of Yotei, com a videojocs que ja es poden jugar. I aquest anàlisi dins de State of Play de Sony, de Marvel's Wolverine i Crimson Desert. Gràcies a lots.
A valtros.
Bon dilluns.
not for revenge, nor glory, nor pride.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Aquestes són els britànics Muse. Fa uns anys se'n parlava moltíssim d'ells, ara no se'n parla tant, però encara agrada escoltar-los. Ve de gust en aquesta hora de desmatí. Són Muse amb aquesta cançó titulada Uprising, que això ho publicaven l'any 2009 a l'àlbum The Resistance. Està sonant aquí el primer vol a Formentera.
Ràdios, participació. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Els animals, sí, se picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Servei públic.
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Molt bé, és dilluns, ja ho hem dit, però no passa res, no passa res. T'agraden els dilluns, Irene Roig Francolí? Estàs així com fent així amb besnasset, per veure si se't fa més xino.
Per veure si m'allec els restos del que necessit preguntar un dilluns. No,
encara que aparegui mentida, ni Irene ni jo prenem cap tipus de substància.
Som d'Eivissa, vam ser aigua d'esgrifo.
Som d'Eivissa, bevem ser aigua d'esgrifo, que ja veiem totes les substàncies incorporades. Que necessites. Molt bé. Mira, i d'això anem a parlar, de substàncies. De beguda, com a mínim.
Substàncies legals.
Això és una secció de notícies increïbles i anem amb el titular. Endavant.
El titular diu així. Un accident a Califòrnia cobreix una carretera de llaunes i barrils de cervesa.
Porque ya bastante sufre en la mina. Vida, ¿eh? en la mina, no en la vida, en la mina. Diu.
Es que té trasfondo, eh? Té història.
Sí.
De Wendy Sulca.
Sí. Molt bé, a Califòrnia, eh? Això arriba per passar a Dublín, a Irlanda.
I ja no hi hauria. Però jo crec que aquí també. O sigui, anem a entendre-nos. Jo vaig, primer vaig llegir la notícia així de primera i vaig pensar, el cel existeix.
I tant.
I want to believe. En el fons, jo crec que no és un accident, és una forma que té el govern dels Estats Units de controlar la població de Califòrnia, assegurar-se de que van mamats com a sopes. I a partir d'ara, Gatifòrnia. En tot cas. Ja poden anar preparant fetges sintètics per tota aquesta gent que anirà en aquest estat a recollir les restes en nom del reciclatge. De sobte tot seran Greta Thunberg, però si Greta Thunberg fos la reencarnació de Maciel. De fet, tenint en compte que segueix viva i aniran a Maciel. L'accident va tenir lloc durant la matinada de dimarts passat a la zona d'Irwindale, mentre a Eivissa plovia, per una vegada, aigua en comptes de persones. Allí plovia birra. No em sembla equitatiu, la veritat.
No.
El camió transportava la marca de cervesa Coors, una marca americana, perquè l'univers és així de mamon.
Clar, no et pot ploure, no pot caure Voldam.
No va ploure Guinness, no.
No.
No. Tu li demanes litres i litres de cervesa gratis i et contesta, clar, però serà una marca americana.
Clar.
Que és bàsicament embotellar pixum. I no només això, sinó que era cervesa light.
Ostres, però què dius?
Segons com tu miris, tant a Califòrnia com a Eivissa plovia aigua. Però la seva era bruta. A ells, a cel, els va regalar llaunes de serriuada marrón que va arribar en esport. Això sí, si tots els que volguessin arreplegar birra gratis, jo espero que la deixin reposar una mica. No te la beguis directament, perquè venen totes sacsejades com els penis d'un adolescent.
Clar, però per favor.
És mentira, no, és la veritat.
Per l'amor de Déu, jo crec que al final hauries pogut buscar una altra metàfora.
No, preferia una que la gent se l'imagini i això ja sigui directament un pensament pedòfil.
Irene Roig Francolí, moltes gràcies.
Que aprofitis la cervesa.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Surt de casa!
Cristina Ramon, què tal?
Bé, i tu? És dilluns encara.
He començat com amb energia, saps? Sí. Però se m'ha anat com passant, com diguem, buf.
Clar, perquè t'has donat compte tu també que era dilluns. És que és el que és dilluns, que t'adones compte que és dilluns.
Sí, hi ha algun moment que t'acaus dilluns damunt.
Clar.
Bé, nosaltres estem aquí, seguirem aquí una estona més fins a les 7, perquè això és el programa despertador d'IB3 Ràdio, i tenim aquest horari de 6 a 7 del matí. I començam a la nostra agenda, perquè això és una agenda, a Silla de Formentera, amb una exposició titulada El viatge possible, que es pot veure en el far de la Mola.
Al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ha inaugurat l'exposició temporal Pit i Uses Empúries en Cerone, el viatge possible, una experiència virtual. Es tracta d'una experiència immersiva que forma part del projecte euroregional Intermèdit i que proposa un viatge per les restes arqueològiques trobades en aquests indrets. Es pot visitar en el Far de la Mola de Formentera.
Anem a Mallorca, on tenim una altra exposició. Avui és dilluns, és el dia de les exposicions. Aquesta es titula Paisatge Miró, pintar entre les coses un segle d'experimentació pictòrica.
L'exposició Paisatge Miró, pintar entre les coses, que es presenten al Baluart Museu fins al 9 de novembre, ret homenatge a la profunda connexió de Joan Miró amb la pintura, el llenguatge de somnis i la matèria visual. Reuneix obres des de 1916 fins a 1978 i revela l'evolució de Miró des dels paisatges figuratius fins a una radical economia de signes. Es pot visitar a l'espai del Baluart del Museu.
Acabam la nostra agenda a Silla d'Eivissa. Si et penses que et proposarem anar a alguna closing party, com fem sempre, o alguna cosa pareguda, t'equivoques?
No.
Sí, t'equivoques.
Avui la
nostra, sí, avui la nostra proposta per a Eivissa és portar-se bé i anar en el Museu Diocesà.
Sí, senyor. Mai més ben dit, lo de senyor. Que no tot pot ser festa. Passar un dilluns molt més espiritual amb una visita en el Museu Diocesà d'Eivissa, que es troba dins de la catedral del Vila. Un museu no gaire gros, però amb peces de notablíssim valor, entre elles una custòdia del segle XIV de plata daurada, que, segons diuen, és la més antiga de les que es conserven a Espanya. Com se busca d'escòs, eh? Després d'això... I s'ànima, com se t'ha quedat tu, Vicent?
Molt bé, super.
A platana, de veritat. El Museu Diocesà està obert des de les 10 del matí a la 1 i mitja del migdia.
Estàs escoltant... El primer vol a Formentera.
És dilluns i estrenam disc de la setmana. Aquesta senyoreta es diu Alicia Miquel, és de Manacor, però viu normalment a Berlín, és productora, és música, és cantant, i acaba de llançar el seu primer llarga durada. Es titula Sentimental. Acaba de llançar, no? Fa una mesada que l'ha llançat. Però es titula Sentimental i l'escoltam, la començam a escoltar amb aquesta cançó titulada Deliri d'amor. Demà la tindrem per aquí, en el programa, per entrevistar-la. Amb ella arribarem quan siguin les 6:40 a l'abans informatiu d'IV3 Ràdio.
Sense mesura tot el teu cos, jo te miro, ets tot una finura. Quan te toc ses mans, se m'endú el romanticisme i me veig dins els teus ulls. Imagina una criatura, que importa el final, tu i jo, setges, amor, setges possible.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts de dia 6 d'octubre, un dilluns en què esperam intervals de núvols i pocs canvis de temperatura. Avui, durant l'informatiu, vos explicarem que s'investiga la mort d'una dona de 45 anys d'Espujols i no descarta cap hipòtesi. A més, en aquest mateix nucli de població de Formentera, un jove ha estat detingut per apunyalar presumptament la seva parella o exparella, uns fets que vos contarem just quan el sociòleg Lluís Ballester avisa dels efectes de l'addicció, que diu que és silenciosa, el que ja s'anomena la nova pornografia. També vos explicarem que ahir 3.000 persones, segons les dades que ha facilitat delegació de govern, es varen manifestar a Palma per demanar que s'aturi el genocidi a Gaza. Això quan també ahir hora baixa varen arribar a Madrid els primers activistes de la flotilla. Entre ells, però, no hi ha les mallorquines Lucía Muñoz ni Alejandra Martínez, que han pogut saber que no han signat el document que permet la seva deportació. Del sector agrícola i ramader heu de saber que el govern ha confirmat que hi ha 10 focus nous de llengua blava a Mallorca i els positius són d'una variant nova que es va detectar ja fa 3 setmanes. I atenció, perquè avui comença la campanya de vacunació contra la grip a tots els centres educatius de les Balears. L'objectiu són els 28.000 menors nascuts els anys 2020, 2021 i 2022. D'això en parlarem a la segona hora d'aquest informatiu amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, tot en un espai en què també vos farem un resum de com va anar la darrera jornada del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Parlarem d'economia, de mobilitat, d'actualitat estatal, esports i molt més, però serà a partir de les 7 quan hagi acabat el primer vol a Formentera.
Tres ràdios, diversitat.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, igual no. Que és meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
però
fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Això que escoltau a sa darrera sonata que va escriure Beethoven, aquest gran mestre de sa música, es diu sonata Opus 111, no sé si ho he dit correctament. Jesús Ballesteros, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Es diu així, sa sonata, sí?
Seria la sonata en do menor, opus en 11, exacte.
I sa teua novel·la, sa teua primera novel·la, es diu Testament en do menor, Opus 111, agafant justament el títol d'aquesta obra de Beethoven. Aquesta novel·la, bé, en Jesús Ballesteros és escritor, té publicades diversos llibres de relats, dos llibres de relats breus, un poemari, ha estrenat a Eivissa moltes obres de teatre, i Esporles va guanyar la primera edició del Premi Literari Eloi Sanz Fresno amb aquesta novel·la, amb la seva primera novel·la. Content, supòs, Jesús.
Exuberant. Estic molt content.
Eufòric.
Eufòric, exacte.
Escolta, això és arribar i vas a sant, com se sol dir. Perquè sí. Teva, ja tens pràctica d'escriure des de fa molts anys, però és la primera novel·la.
És la primera vegada que m'enfrontava a un text més extens.
Com has fet l'experiència de diguem, fer aquesta primera novel·la, que no és una novel·la llarguíssima, però, clar, no és el mateix que escriure un relat.
ha estat molt més profund, mai millor dit, en el sentit que m'he hagut d'endinsar més en el personatge. Quan escrius un relat, almenys en el meu cas, és molt superficial. No t'ha donat temps de comprendre i empatitzar amb els personatges, amb els protagonistes. En aquest cas va ser diferent. Jo tenia una necessitat d'escriure sobre una emoció i una vivència, una experiència vital d'una persona,
sí.
I me va obligar doncs, a comprendre primer aquesta persona. Llavors ha estat un acompanyament al llarg del temps.
Jo m'ha donat temps de llegir els dos primers capítols d'aquest testament en do menor, opus 111, i de dir que m'ha agradat molt l'estil, que és molt cuidat. I clar, és com el diari d'una persona que torna a casa en solitud, que ha perdut algú a la vida i torna a casa en solitud. És una història així de to melancòlic, de to així dens, una mica com la sonata de Beethoven.
Exacte.
I clar, m'imagino que molta gent t'haurà preguntat fins a quin punt és autobiogràfic.
M'ho han preguntat.
Aquest senyor, perquè clar, sí. Està escrit en primera persona, a més a més, és la primera novel·la, ja saps el que es diu, no?, dels novel·listes, sí. I la primera novel·la. Llavors, la pregunta és rutinària i tòpica, però és obligadíssima en el teu cas.
No és autobiogràfica, però evidentment agafes coses de tu mateix. Abans d'escriure la novel·la jo vaig caure en una depressió bastant profunda.
Com el personatge de la novel·la.
Com el personatge de la novel·la. El personatge de la novel·la és un compositor musical que ha afincat a Eivissa, que ha perdut la seva dona. Durant la meva depressió jo sí que em vaig plantejar moltes vegades què passaria si jo em moria. Què deixava? Com quedaria la gent que estava aquí? I passen el temps...
Pensaments que un té de deprimit.
Pensament que un té quan està en aquesta bombolla. I de sobte se'm va girar i va dir, com superaria jo la depressió, perquè he de sortir d'aquest procés, com ho superaria si qui falta no sóc jo, sinó la persona que estimo, la persona que comparteix la meva vida amb mi, la que m'està sostenint perquè jo no caigui. I arrel d'aquesta pregunta és quan vaig decidir escriure aquesta novel·la.
Dol més depressió, eh?
Exacte.
Aquí en aquesta hora del matí, en el primer vol a
fer començar, genial. Comencem amb molta alegria.
Bueno, després ho compensarem amb una mica de funky o de disco.
D'acord, per favor.
Alguna cosa pareguda. Estem davant de... Esto, clar, evidentment, no estem davant d'una comèdia, però tampoc estem davant d'un dramón.
No. No, perquè...
Clar, jo trobo molt delicat amb aquest tipus de literatura trobar un to que sigui accessible, és a dir, que els lectors no fugin corregent per molt ben escrita que estigui, un to que sigui, jo he de dir que m'ho ha paregut, que sigui accessible a tothom, que encara que estiguis feliç i content, com és el meu cas, et faci de gust llegir-ho.
És que, tot i parlar d'aquests temes, he volgut escriure sobre la resiliència, sobre com ens construïm, però sobretot la novel·la, més enllà del dol i d'aquesta depressió, parla de música, i parla de com la música pot ser una estructura de vida, com ens acompanya. De fet, la novel·la és una partitura, perquè la novel·la sencera està construïda amb el mateix sentit que la partitura de la sonata que hem escoltat d'en Beethoven.
Exactament amb el mateix esquema.
Sí, són dos moviments.
Tu ets músic, també. O tens nocions.
Nocions molt lleugeres, però m'agrada molt la música. I aleshores utilitza estructures d'aquesta peça musical, d'aquesta composició, on parla del temps com una cosa cíclica que es va repetint, que cada dia hi ha una petita variació que ens fa avançar. Aleshores, no se centra tant en aquest dolor, aquesta pena, i se recrea en ella, sinó com aquesta persona aprèn una altra vegada a viure amb un encàrrec que té, que és composar una peça per recordar la persona que falta.
Escolta, es va presentar els llibres la setmana passada. Com va anar la presentació? No sé si tens previst fer més presentacions, perquè avui en dia això dels llibres, a vegades hi ha gent que fa promocions així bastant, bastant brutals.
La presentació va anar bé.
Quasi és més feina presentar el llibre que no escriure'l, en alguns casos.
M'he adonat que sí, que és així. La presentació va anar molt bé. Jo estic molt agraït, perquè Nafani Tur va dir coses que em van copsar, que descobrís petits detalls que jo havia amagat dintre de la novel·la i que ella els hagués desglossat d'aquesta manera. Per exemple, el fet de dir-me els dies no són aleatoris, tenen un sentit. I dir, sí, tenen un sentit perquè tenen el ritme dels compassos que hi ha a la partitura.
Clar.
I sobre la presentació, sé que em queda pendent haver de tornar a Esporles per presentar el llibre,
sí.
Però després crec que el llibre ja no em pertany a jo.
T'estàs fent ric o què?
Riquíssim. Em retiraré abans del que pensava.
Sí, veritat.
M'he de jubilar en 14 anys i crec que podré jubilar-me abans.
I tot gràcies a la teva primera novel·la, Testament en do menor, Opus 111. S'ha de dir que està escrita en català. Per què vas decidir presentar-te a la primera edició del Premi Literari? Eloi Sanz Fresno, d'Esporles. I què tal t'han tractat, Esporles? T'estan escoltant ara mateix, Esporles? Si tens que presentar alguna queixa o... altrament has d'agrair d'alguna manera, és el moment de fer-ho.
Jo em sento molt agraït del poble d'Esporles. De fet, em vaig enamorar.
Sí?
I vaig dir, no m'importaria viure aquí. Perquè el sentiment de poble que tenen no el tenim a Eivissa.
No, a Eivissa ja, a Eivissa hem perdut tot. També.
L'hem perdut, llavors.
Hem perdut la decència i tot l'altre.
Vaig sentir molta enveja. Ja no n'hi diré ni bona ni dolenta. Vaig sentir enveja de dir, quin poble...
Bona,
amb
bona.
Quina cultura...
Això és enveja bona.
Exacte. Amb quina cultura i amb quina cohesió.
Que guai.
Aleshores em vaig sentir molt bé. A més, després entendre que el premi du el nom d'un mestre que va significar...
Que guai. A més, tu ets mestre.
Jo soc mestre, també.
Tu ets docent, tu també
Exacte.
Ets mestre.
Llavors, un mestre que ha significat molt per al poble com una figura de cultura, una figura d'una persona que ha fet llegir a generacions, que els ha apropat a la literatura, a l'art, per mi és un honor. Llavors... estic meravellat d'això. Em vaig presentar-li atzarosament.
Sí,
vaig veure les bases. Sí, van arribar les bases.
Random, que
es random, això
que
diuen
que
els...
avui en dia.
La generació, sí, que em costa molt entendre les noves generacions amb la seva jerga.
Sí.
Doncs me van enviar les bases. Un amic me va dir, mira, hi ha això, per si t'interessa. I just tenia la novel·la enmig.
Jo aquest dissabte passat em vaig enterar que dic jo que ja no es diu, que es diu DJ.
DJ?
Sí.
Ostres.
Van enrenyar tota una nit perquè se'n reien d'allò perquè deia dir jockey, tio.
Bé, jo vaig entendre l'altre dia que volia dir estoy en mi prime, que no tenia ni idea i estava tot el temps dient què voldrà dir això d'estar en el prime. Sí.
Molt bé, estimats oients, espero que estigueu en el vostre prime i si no, i si encara que estem parlant d'una novel·la que va sobre depressió, que a mínim que no us deprimim. M'ha cridat molt l'atenció, Jesús Ballesteros, que escrius la narrativa en català, però jo, bé, tu i jo ens coneixem del món del teatre, i el teatre sempre l'has escrit en castellà.
En català només he estat capaç d'escriure una obra i presentar-la. No sé escriure teatre en català.
I això com és?
No ho sé, és una cosa que amb la meva dona discutim moltes vegades, perquè em diu, escrius poesia, escrius narrativa, però no saps escriure teatre en català. Jo crec que és que em costa pensar els diàlegs
en català.
En català, literal.
Massivo. Jesús Ballesteros, primera novel·la, estàs content? Ha
estat
un esforç molt gros? Repetiràs?
No ha estat un esforç gros, no? Sí que ha estat, més que gros, ha estat un esforç satisfactori d'haver aconseguit posar paraules a un sentiment que tenia, a una necessitat de plasmar aquest sentiment o aquest pensament que d'una depressió se'n pot sortir, sigui quina sigui la situació. Al darrere d'aquesta novel·la, evidentment, apareix el tema del suïcidi, que no deixa d'estar present, i ha estat una manera de posar un punt i a part, un punt final, millor dit, en aquesta etapa de la meva vida. Llavors, repetir, si repeteixo, no serà des d'aquest punt de vista de tan dur o tan trist.
Tu que t'has dedicat a pensar-hi, i evidentment perquè a més no has tingut més remei que fer-ho, per què creus que vivim aquesta epidèmia de malestar, de malalties relacionades amb sa ment i amb com gestionar ses coses? Perquè se'n parla, a més se'n parla moltíssim més que no abans.
Se'n parla molt.
Moltíssim més.
Però crec que... Bueno,
fins almenys... i tot hi ha qui diu, no, això abans sempre passava i el que passa és que no se'n parlava de tant. Jo no ho crec. Jo crec que vivim temps especialment delicats en aquest sentit.
És que vivim en una etapa de la producció estètica. No vivim en profunditat, no vivim amb atenció a qui som, cadascú de nosaltres, sinó a qui pensam que som en funció de qui ens està mirant. I això provoca...
Vivim buscant la validació dels altres.
Tot el temps, exacte.
Clar.
De fet, hi ha un filòsof que m'agrada molt, el Byung-Chul Han, que parla d'això, de la societat del cansament.
Que és aquest que és estatunidenc, però d'origen coreà o...
És el coreà, sí, alemany, sí, no? Que està visquent a Alemanya, okay. Deixeble de Heidegger.
Ok.
I parla que vivim una època tan pendents de xarxes socials, de filtres, de produir fora de temps, de ser una persona que marques un punt important a la vida de la societat, que t'oblides que ets una nota més i has de viure com a tal. Llavors, penso que molt de mal ens ve per aquest voler ser qui no som i no conèixer-nos realment. Evidentment, pel mig hi ha factors neuronals, hi ha factors...
Clar, inclús genètics.
Genètics, exacte. Però crec que socialment tenim una sobrecàrrega a l'exposició i validació d'aquesta exposició.
Estic molt d'acord amb tu. Escolta'm, quin missatge has volgut donar en testament en do menor opus 111, que suma aquests dos continguts que són especialment densos, la depressió i es dol, o no has volgut donar cap missatge?
No he volgut donar cap missatge, he volgut parlar de la música amb amor.
I ja està.
He volgut parlar d'això, que la música s'ha d'acompanyar i un camí fet al costat de melodies, d'aquella música que ens agrada, ens pot donar un punt on agafar-nos i poder continuar el dia a dia.
La música pot ser depressiva i antidepressiva.
També,
pot ser
aquestes
dues coses, eh?
De fet, al llibre em parlo dels boleros com a música depressiva.
Sí, sí, i tant.
Perquè té un enganxe brutal, perquè els boleros enganxa molta gent per aquesta part tan trista que té i tan depressiva.
Jo, Manolo Escobar, em deprimeix.
Bé, això és una altra història. Jo també, però... sí, n'hi ha molta música que deprimeix. Jo el reggaeton, per exemple, em provoca...
No, el reggaeton està... Depèn.
Depèn.
No en posem massa, eh? No. En el programa no en posem massa. Jesús Ballesteros, quins projectes tens ara mateix? A part de presentar llibres i de fer-te ric amb aquest testament en do menor opus 111, que ja ha quedat clar que t'hi estàs fent.
El principal projecte és no oblidar qui sóc.
Que polit.
És aquest. Continuar sent la persona que sóc i ser bona persona.
I continuar escrivint, eh?
I continuar escrivint.
Perquè Déu-n'hi-do.
Però he de trobar l'obsessió. Jo funciono amb obsessions. Quan una cosa m'obsessiona, m'hi poso, llegeixo, investigo i després sóc capaç d'escriure. Si no,
és difícil escriure.
És molt difícil.
T'has
d'enamorar del que has d'escriure.
Tancar-se darrere una porta i posar-se a escriure, hi ha molta gent que pensa que li agradaria, però una cosa és pensar que li agradaria i una altra cosa és fer-ho.
Exacte, perquè no s'escriu de tirada. Has de revisar, has de destruir i d'una feina darrere que no es veu.
Jesús Ballesteros, autor que acaba de llançar aquest testament en do menor, opus 111. Digue'm-nos on podem trobar la novel·la, qui l'ha publicat, quina editorial és.
L'ha publicat l'editorial Valèria.
Sí.
Amb en Guillem Rosselló com a editor.
Sí.
I m'imagino que es pot trobar a qualsevol llibreria.
Totes bandes, llibreries online i llibreries no online. Idò, acabem de parlar amb en Jesús Ballesteros, és flamant guanyador de la primera edició del Premi Literari Eloi Sanz Fresno, que comença beníssim amb aquesta... Això és de l'Ajuntament d'Esportles, el premi, i comença beníssim amb en Jesús Ballesteros i aquest testament en do menor, opus 111, una novel·la de temes gruixuts, però que es deixa llegir superbé. Jesús, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Idò, ja ho tenim fet. Demà tornarem a partir de les 6, ja serà dimarts. Que vagi molt bé aquest dia fantàstic que ens espera. Ara a les 7, companys d'informatius, amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim!
són les